anuncio un nou programa d'habitatge públic del govern amb l'objectiu de construir 50.000 habitatges públics en els propers anys fins al 2030, amb una inversió de la Generalitat anual de 1.100 milions d'euros.
Així s'ha estrenat el president Salvador Illa en aquest càrrec en el debat de política general. La seva proposta estrella passa per destinar molt sòl públic a construir habitatge amb preu regulat. L'oposició, però, creu que el discurs d'Illa, en general, no ha tingut prou ambició. Sobre habitatge, avui també una notícia amb dues branques. Una diu que el preu del lloguer ha caigut un 5% en les zones tensionades on s'ha aplicat la nova normativa. L'altra, però, és que la caiguda de l'oferta de pisos per llogar ha estat molt abrupta, ha baixat un 17%.
Catalunya nit.
It's just an incredible hurricane. It has dropped. It has dropped 50 millibars.
És el moment en què un meteoròleg veterà de la cadena NBC s'emociona davant el mapa quan s'ha donat que l'huracà Milton agafa una força desmesurada conforme s'aproxima als Estats Units pel Golf de Mèxic. Podria ser l'huracà, diuen, més destructiu en un segle i s'ha ordenat l'evacuació de prop d'un milió de ciutadans. L'alcaldessa de Tampa ha arribat a dir als ciutadans que marxin a zones més segures o moriran. I amb un discurs molt greu s'ha expressat també el president Joe Biden.
Si estan sota ordres d'evacuació, han d'evacuar ara mateix. Ara. Ara. Haurien d'haver evacuat ja. És una qüestió de vida o mort. No és una exageració, és una qüestió de vida o mort.
I aquest altre advertiment és del primer ministre israelià que es dirigeix als ciutadans del Líban.
You have an opportunity to save Lebanon before it falls into the abyss of a long war that will lead to destruction and suffering like we see.
Netanyahu els ha advertit que si no eliminen Hezbollah patiran la mateixa destrucció que s'ha vist a Gaza. A Beirut, de fet, la situació es va agreujant. Ens ho explicaran sobre el terreny els nostres enviats especials. Les aigües residuals no menteixen. Els científics que les analitzen saben el que consumeix la població o els virus que circulen, encara que sigui amb una presència molt tímida, com la polio. Una de les biòlogues responsables d'aquesta feina, la doctora Rosa Maria Pinto, serà avui al Catalunya Nit. Tenim moltes preguntes per a ella. I a la segona part de l'informatiu també assistirem a un combat entre un xef i la intel·ligència artificial. El duel havia de dirimir qui dels dos plantejava el menú més creatiu a la Fira Gastronòmica de Sant Sebastià, disposant dels mateixos aliments. La competició ha estat ajustada. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
President Illa anuncia la construcció de 50.000 habitatges públics fins al 2030 amb una inversió global de 4.400 milions d'euros. En el seu primer debat de política general, el cap de l'executiu català ha volgut situar aquesta carpeta com una de les grans prioritats del seu mandat, juntament amb el seu compromís de fer realitat el finançament singular, ha dit Parlament. Núria Oriol, bona nit.
Hola, bona nit.
L'anunci en habitatge, Núria, forma part dels acords d'investidura amb Esquerra Republicana i els Comuns.
Doncs sí, Salvador Illa ha tingut present en tot moment en el seu discurs els pactes amb els dos partits que han permès fer-lo president i avui ha pogut concretar-ne un d'acordat tant amb uns com amb els altres, reformant la xifra, el calendari i sumant-hi l'inversió concreta, la més gran, diu, entre totes les comunitats autònomes.
Els anuncio un nou programa d'habitatge públic del govern amb l'objectiu de construir 50.000 habitatges públics en els propers anys fins al 2030, amb una inversió de la Generalitat anual de 1.100 milions d'euros. 4.400 milions d'euros, tot augmentat. No hi haurà cap comunitat autònoma a data d'avui que inverteixi més diners que la Generalitat de Catalunya en matèria d'habitatge.
Un anunci que ha reforçat també és a concrecions amb la creació de la primera reserva pública de solars a Catalunya, per exemple, que suposa un canvi de filosofia en aquesta àrea.
Doncs repassem ara aquesta i altres concrecions amb el nostre sotseditor, amb el Sergi Molero. En què consistiria aquesta reserva pública de solar, Sergi?
Doncs ell ha anunciat una convocatòria pública anual destinada tant al sector públic com al privat perquè es posin a disposició solars per construir-hi habitatge públic de lloguer. I hi ha posat data. La primera serà al febrer de l'any que ve.
Quin és el canvi de filosofia que ens deia ara la Núria?
La voluntat del govern és incloure-hi terrenys que ara estan destinats a equipaments, cosa que significarà modificacions urbanístiques. També pretén incorporar en aquesta reserva tot el sòl disponible de la Generalitat i es vol negociar amb l'Estat que transformi el sòl de la seva propietat en habitatge social.
Molt bé, hi ha més mesures sobre la taula?
Sí, Manel, per guanyar en agilitat en la construcció s'habilitarà una llicència bàsica que es tramitarà en el mateix expedient amb l'urbanística. Com que aquest permís anirà més de pressa, es creu que es podrà reduir a la meitat el temps per lliurar les claus d'una promoció, que ara està en 100 mesos. Per facilitar l'accés, Salvador Illa ha anunciat un fons d'emancipació dotat amb 500 milions anuals per finançar el 20% de la despesa de la compra destinats als menors de 35 anys. Aquests fons s'hauran de retornar un cop pagada la hipoteca o quan es vengui el pis. Es destinarà la mateixa quantitat en ajudes per pagar el lloguer i per comprar habitatges de segona mà per augmentar el parc públic. I en la línia d'aprofundir en la col·laboració público-privada, totes les promocions d'habitatge públic destinades al lloguer es beneficiaran de crèdits tous de l'Institut Català de Finances. En total, s'ha anunciat la mobilització de més de 6.000 milions d'euros per facilitar l'accés a l'habitatge que, segons el president de la Generalitat, és avui la principal font de desigualtat.
D'habitatge avui se n'ha parlat molt, i no només al Parlament, perquè sembla que la llei d'habitatge i les zones tensionades on es controla el preu de lloguer comencen a fer efectes segons la Generalitat, i és que en el segon trimestre de l'any els lloguers en aquestes zones han caigut un 5%, segons s'ha explicat avui. Una dada que contrasta, això sí, i molt, amb la caiguda de l'oferta de pisos per llogar, que s'ha desplomat un 17%. Rosa Pujol, bona nit.
Bona nit.
On han baixat més els preus? Comencem per aquesta dada.
Sí, doncs sobre aquesta baixada hem de parlar que han baixat sobretot a Barcelona i la resta de municipis declarats com a zones de mercat residencial tensionat, que a partir de demà s'ampliaran a 131 municipis catalans més i arribaran a un total de 271 poblacions. Pel que fa als contractes, a Barcelona se'n van firmar un 19% menys que el primer trimestre. A les zones del país on no s'aplica la regulació, aquest descens va ser del 1,6%. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, dona aquesta explicació.
Això porta el govern a pensar que hi ha contractes de lloguer que estan derivant a altres fórmules com poden ser el lloguer temporal. I això marca la necessitat de la regulació d'habitatges temporals i d'habitacions perquè no pugui haver-hi aquesta desviació.
Per tant, aquí hi ha una fuita que també han observat des del sindicat de llogateres, però no els propietaris dels pisos, Rosa.
Així és, el sindicat de llogateres comparteix aquesta opinió de la Generalitat. El seu portaveu, Enric Aragonès, diu que aquesta situació es veia venir i per això emplaça el govern a actuar.
És un frau, un buit legal, contractes escombraria, que ja vam avisar que servirien per esquivar la regulació de preus. Per tant, la conclusió davant les xifres que es fan públiques avui no pot ser altra que cal regular i sotmetre a regulació de preus el lloguer de temporada i el lloguer d'habitacions.
I, en canvi, des de la Cambra de Propietaris asseguren que la baixada de lloguers respon a diferents factors. El seu president, Òscar Gorgas, ha assegurat a Catalunya Ràdio que amb la nova llei del mercat de lloguers s'ha trencat i atribueixen la falta d'oferta al fet que el petit propietari ha decidit sortir del mercat perquè no té prou garanties jurídiques.
La Generalitat, per fer aquesta afirmació, hauria de portar dades i no les tenim. Per tant, és molt discutible la seva interpretació perquè no ens dona cap xifra que ho corrobori, i el que sí que estem veient, per contra, és com augmenta la xifra de venda d'habitatges, que és on van a parar els habitatges que surten del mercat.
I encara una altra dada, Manel, perquè el govern espanyol avui ha aprovat una ajuda de 25 milions d'euros perquè es construeixin habitatges de lloguer assequible a Barcelona i l'àrea metropolitana.
Molt bé, doncs veurem què és el que passa a llarg termini, perquè recordem això que dies, que demà aquestes zones de lloguer tensionat i, per tant, on hi ha aquest topall de preus, gairebé es duplica.
Sí, passen de les 140 actuals aproximadament a 271.
Perfecte, doncs veurem què és el que passa. Moltíssimes gràcies, Rosa.
A tu.
I tornem ara cap al debat de política general, perquè la construcció d'aquests 50.000 habitatges que estem parlant forma part dels acords d'investidura entre Esquerra i els Comuns, uns pactes que són el full de ruta del govern socialista, segons ha volgut insistir el president. Un anunci que busca també acostar-se al suport dels dos partits pels nous pressupostos, però també ha volgut fer una crida al president a tot l'arc parlamentari per als nous comptes. Núria Oriol també s'ha adreçat a tots els grups, com dèiem, perquè s'assumin al finançament singular.
Perquè s'hi sumin i perquè en facin bona pedagogia pública, perquè l'hisenda pròpia genera prosperitat compartida, ha insistit, carregant indirectament contra l'ofensiva del PP i contra les declaracions d'Emiliano García Page, no només ha defensat el finançament singular, ha garantit complir-lo en base a l'acord tancat amb els republicans i amb el calendari previst, i ha revelat que ja s'hi està avançant.
L'acord és ambiciós. Nosaltres anem a treballar en sèrio i estem treballant. Amb discreció, però hi estem treballant, per portar a la pràctica aquest acord de finançament. Un model de finançament que no va contra ningú, que va a favor de Catalunya i que no renuncia, com pot renunciar-hi, a un concepte de solidaritat.
I demanant aparcar la confrontació, ha defensat l'aplicació de l'amnistia en tots els casos i ha reclamat al poder judicial que respecti el poder legislatiu.
Molt bé, doncs demà, Núria, més dosis d'aquest debat general de política que està seguint al Parlament. Gràcies i bona nit.
Adéu, bona nit, que vagi bé.
I la crítica a Salvador Illa ha unit l'independentisme a l'hora de criticar amb contundència el programa de govern que el president de la Generalitat ha presentat en la primera sessió d'aquest debat que estàvem explicant. Malgrat que Junts i Esquerra Republicana encara en el debat més dividits que mai, aquesta tarda han coincidit a retreure-li que encapçala un govern, diuen, sense ambició nacional. Parlament, Martí Ferrero.
Junts i Esquerra han compartit retrets. Govern feble, inconcreció, discurs propi d'un delegat de l'Estat, més que no pas d'un president de la Generalitat, han estat alguns dels qualificatius que han adreçat a Illa. Esquerra és soci d'investidura, però avui ha agafat el rol de partit d'oposició. La portaveu, Marta Vilalta, ha advertit que si no es compleixen els pactes firmats amb el PSC, Illa serà un president políticament aïllat.
Catalunya, per tant, necessita ambició. El govern de Salvador Illa està en minoria, és un govern, per tant, feble, i sense aquesta ambició i sense les concrecions, que avui tampoc hi han sigut, doncs restarà aïllat.
Des de Junts, escepticisme total. La portaveu, Mònica Sales, avisava que les promeses d'Illa toparan amb la seva dependència del PSOE.
Que el president Salvador Illa ha intentat tapar la seva falta de projecte de país, d'ambició nacional i de lideratge, amb propostes que serà gairebé impossible que puga executar perquè és un govern feble.
Tot i la coincidència en la crítica, els republicans i els juntaires no presentaran cap resolució conjunta en aquest debat de política general. En canvi, els comuns, l'altre soci d'investidura, han obert el curs fent confiança al govern. David Cid n'és el portaveu de grup.
Ens ha agradat sentir que sembla que el president de la Generalitat escolta més als comuns que no pas a la ministra de Vivenda del Partit Socialista, en aquest cas a nivell de l'Estat. I hem de dir, per tant, que la música sona bé, però que, com deia el mateix president, cal veure la lletra, cal veure la partitura.
La CUP i el PP, els antípodes, s'han mostrat molt crítics. Els copaires veuen un govern d'ànima sociovergent. Els populars han carregat contra el finançament singular.
Amb el debat de política general hem arribat a un quart d'11 de la nit, però l'actualitat política del dia ens deixa també un altre titular, i és que l'exdirigent d'Esquerra Republicana, Xavier Vendrell, ha acusat Oriol Junqueras d'haver negociat amb el govern de Salvador Illa la continuïtat dels càrrecs de Pere Aragonès en el nou executiu socialista. Albert Prat, bona nit.
Què tal, Manel? Bona nit.
Vendrell ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, i de seguida l'equip d'Oriol Junqueras ha saltat per denunciar que són acusacions falses, diuen.
Sí, qui va ser número 3 del partit a l'època de Puigcercós, Xavier Vendrell, no ha estalviat retrets contra Junqueras. D'entrada ha assegurat que l'expresident va demanar als socialistes que mantinguessin alguns càrrecs del govern aragonès.
Si pregunten als uixers de Palau, sabran que un militant, que ja no és el president d'Esquerra, va anar a una reunió a Palau. Ha dit Oriol Junqueras, un militant de base, que ja no era president del partit, a parlar amb una sèrie de gent per mantenir uns càrrecs. I això és un acte d'indisciplina.
Una afirmació que l'entorn de Junqueras nega rotundament, però que des de l'executiu de Salvador Illa, la consellera portaveu Sílvia Paneque no ha volgut confirmar ni desmentir quan aquest migdia se li ha preguntat exactament per aquest contacte.
Som els únics responsables i defensem també que tots els càrrecs que s'han aprovat amb aquest govern i que, per tant, estan en aquest moment ocupant diferents responsabilitats, són completament competents per ocupar els càrrecs que ocupen.
A la mateixa entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Vendrell ha qüestionat el paper de Junqueras durant la tardor del 2017 i li ha exigit que retiri de la cursa per liderar Esquerra. La candidatura de l'exlíder dels Republicans ha anunciat que portarà totes aquestes declaracions al Comitè de Garanties del partit per calúmnies i falses acusacions.
Doncs una altra polèmica que cueja aquests dies és la del PP, que va votar conscientment a favor de l'esmena de la llei que escurçarà el temps de presó de diversos exmembres d'ETA. Feijóo manté que tot plegat va ser una mala jugada del govern espanyol, però les actes de la Comissió de Justícia demostren que els populars havien estudiat amb detall el contingut del text abans de donar-hi suport. Madrid, Jordi Brascó.
Feijóo assumeix l'errada, però d'aquella manera. Insisteix que tot plegat és culpa de Sánchez i de Bildu.
No vale utilizar una transposición de una directiva para incluir una disposición adicional por la puerta de atrás que nadie en la Cámara advirtió.
Però almenys un diputat popular sí que ho havia advertit. Això deia el representant del PP a la Comissió de Justícia, José Manuel Velasco, el 10 de setembre passat.
En principio se trataría de una norma sencilla, porque en realidad la transposición, y a la vista está las enmiendas que se han producido y las observaciones técnicas, se trataría de una forma sencilla. Entonces, igual, el gobierno debería haber conseguido que esta transposición se hubiese realizado en tiempo y forma y no dos años después.
8 dies després d'aquestes declaracions, el PP votava a favor d'aprovar l'esmena. Ara, però, exigeix a l'executiu que faci marxa enrere. Fonts internes asseguren que Cuca Gamarra ho ha demanat directament al ministre de Justícia, un Félix Bolaños que li ha respost que el canvi d'opinió del PP és, si més no, difícil d'explicar.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Israel assegura que el suposat successor del líder de Hezbollah també ha estat assassinat, però la milícia xiita libanesa de moment no ho ha confirmat. Benjamin Netanyahu amenaça amb una guerra llarga al Líban i una devastació del país com la de Gaza, diu, si Hezbollah no es dissol. Lluny d'això, un alt responsable del moviment islamista ha encoratjat els seus seguidors a continuar combatent Israel el dia que Hezbollah ha intensificat el llançament de projectils a Israel. Anem una nit més en directe cap a Beirut, on hi tenim els nostres enviats especials, el José Antonio Rodríguez i la Marialba Gilabert. Bona nit, Marialba.
Bona nit.
A veure, podria haver-hi un canvi d'estratègia per part de Hezbollah després d'aquestes amenaces que sentíem de Benjamin Netanyahu?
Més que per les amenaces, per la seva situació, que és bastant crítica. El que sembla que no canviarà és la postura d'Israel. El cap visible ara mateix d'Hezbollah, que és el líder polític més diplomàtic, Naim Qassem, ha comparegut a mig d'aquesta situació per encoratjar els seus partidaris. I literalment ha dit que ara mateix l'única solució és la resistència, la fermesa i la unió davant l'enemic.
Us dic que les nostres capacitats estan bé. Els nostres combatents al front continuen compromesos i la direcció es manté unida.
Veurem si està tot tan bé com diu. En aquest discurs ha cridat, per exemple, l'atenció que no ha esmentat la guerra de Gaza i que ha donat suport, i això és important, al moviment polític liderat pel president del Parlament, Naví Berri, que defensa un alto el foc. Les últimes notícies no han sigut gens bones per Hezbollah ni pels libanesos, que només poden confiar en el seu exèrcit. Israel ha eliminat un altre comandant important, un dels encarregats de la transferència d'armes des de l'Iran, i les operacions terrestres que fins ara s'havien concentrat al sector est de la frontera entre els dos països, Israel les ha ampliat ara al sector oest.
Aquí on esteu vosaltres hi van arribant veïns del sud que venen cap a Beirut. Com està sent aquesta convivència entre libanesos?
Hi ha moments de tot, el problema és que la ciutat està al límit, i això ho ha dit fons municipals. Hi ha més gent dormint al ras que als centres d'acollida. I fins i tot en aquests, la massificació ha creat ja, com deies, algun problema, com ens explicava aquest membre de la minoria drusa liderada per Walid Jumblat.
Hem tingut algun conflicte fins i tot entre ells, però les persones encarregades de l'organització van intervenir per posar-hi pau i sembla que ara tot va bé. El nostre líder, Walid Jumblat, ens va demanar que acollíssim els desplaçats i això és el que estem fent.
El paper dels líders locals i grupals és important per frenar els possibles problemes entre comunitats. Trobar un pis o una habitació ara mateix és gairebé un miracle. També perquè hi ha gent que té por que s'instal·lin xiites a prop seu.
Això és normal. La gent té por. Ningú vol que l'ataquin. Tres d'ells caminaven l'altre dia al costat d'aquesta casa i la van bombardejar. La casa va quedar destrossada.
L'Ajuntament, que està en números vermells i que no s'ha recuperat de la crisi del 2019 ni de l'explosió del port de Beirut, que hi va haver després, ha aplicat un pla d'atenció social que amb prou feines cobreix el 10% de les necessitats de tota aquesta gent.
Clara, amb tot això que ens deies, vosaltres torneu ja demà, però porteu aquí unes dues setmanes, no? Heu estat aquí a Beirut, hem anat parlant cada nit. Com heu vist canviar la capital on es trobeu ara mateix en aquestes dues setmanes?
D'entrada han esborrat el barri de Dahiye, ja l'havien començat a bombardejar però encara hi havia gent, ara no hi ha ningú. La gent d'aquí, d'aquest país, que és sumament amable i sumament resistent, estava més tranquil els primers dies, ara cada vegada se'ls veu més tristos, més amoïnats, cada vegada repeteixen més l'argument de que això serà una segona Gaza, i de fet les notícies que ens arriben des de baix i la situació de les milícies xiites del braç armat de Hezbollah no auguren res de bo. Veurem si aquesta organització es refà i pot aturar l'avenç israelià com va fer l'any 2006, però és veritat que està pràcticament decapitada i que ens deia un analista polític l'altre dia que ell té la sensació que l'Iran ja dona per perdut Hezbollah, que és la seva peça més forta a la regió. Per tant, res augura un bon futur per aquest país.
Déu-n'hi-do. Moltíssimes gràcies, Maria Alba Gilabert i José Antonio Rodríguez, no només per aquesta connexió, sinó per tots aquests dies de feina i entrant aquí en directe al Catalunya Nit. Una abraçada ben forta i bon viatge de tornada.
Ens la farem en directe quan ens veiem.
I tant que sí, aquí us esperem.
Un petó. Adéu.
Fins ara.
It's just an incredible, incredible, incredible hurricane. It has dropped. It has dropped 50 millibars in 10 hours.
Amb llàgrimes, com esteu sentint, la veu entretallada, així com un dels meteoròlegs més reconeguts dels Estats Units, John Morales, informava sobre l'evolució de l'huracà Milton conforme veia que s'anava complicant. Més d'un milió de persones estan cridades a marxar de casa seva davant d'un vent que pot superar els 250 km per hora. El Milton tocarà a terra en les pròximes hores a Florida i allà ja han començat els preparatius per mirar de reduir l'impacte d'aquest huracà. El nostre corresponsal als Estats Units és en Francesc Garriga. Bona nit, Francesc.
Hola, bona nit.
Això es va complicant per moments i el mateix president Joe Biden ha fet un advertiment molt seriós a la població que segueixi les instruccions d'evacuació perquè s'hi juguen la vida, eh?
Sí, de fet, hi ha més de 5 milions de persones que estan cridades a evacuar-se, ja sigui obligatòriament o en recomanació. Per tant, la situació pot ser dramàtica. Es parla que serà un dels huracans més virulents de la història, i així ho ha deixat clar el president Joe Biden en compareixença des de la Casa Blanca al matí nostre, a la vostra tarda.
Insisteixo, a tots els que es troben en la trajectòria de l'huracà Milton, que escoltin les autoritats locals i segueixin les mesures de seguretat. Si estan sota ordres d'evacuació, han d'evacuar ara mateix. Ara. Ara. Haurien d'haver evacuat ja. És una qüestió de vida o mort. No és una exageració, és una qüestió de vida o mort.
De fet, el president ha suspès un viatge que tenia previst a Alemanya i Angola per aquesta setmana. Ha decidit quedar-se a Washington per coordinar la resposta a aquest huracà. Recordem que ja la setmana passada a Florida, però també Carolina del Sud, Geòrgia, van rebre l'impacte d'un altre huracà, l'Helen, ara el que arriba és el Milton, i tot plegat ha estat envoltat també de polèmica política. Donald Trump ha fet servir la resposta del govern com a arma electoral, ha assegurat que el govern ha preferit destinar els diners al Líban, a Ucraïna o als migrants que no pas a fer servir els diners per ajudar a les persones amb necessitat. Aquestes acusacions les han negat fins i tot els governadors republicans d'aquests estats afectats, però en tot cas la batalla política ara se suma a la realitat, que són a les carreteres de Florida col·lapsades de cotxes intentant evitar la zona on l'huracà segur que passarà, supermercats on la gent s'acumula per agafar provisions i gasolineres que ja no els queda gasolina perquè la situació a Florida certament és desesperada.
Doncs déu-n'hi-do, sí, efectivament. Moltíssimes gràcies per aquesta informació, Francesc Garriga. Demà veurem com estan sent les primeres hores després de l'arribada d'aquest huracà. Moltíssimes gràcies, Francesc. Bona nit.
Bona nit.
I per saber com s'està vivint aquesta situació, podem parlar amb dos catalans que ens estan escoltant. Són dos ciutadans que viuen en aquesta zona. Començarem saludant el Jordi Xifra, que viu a l'est de Tampa. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit.
Tu ets aquí a Tampa des de fa 3 anys. Quina és la situació ara mateix?
Doncs de molta incertesa, perquè com bé deies, hi ha zones que ja fa un parell de dies doncs, que van informar de que eren zones d'evacuació, i bueno, tot i que nosaltres vivim, com bé deies, a la zona est, estem a uns 50-60 quilòmetres de la costa, diguéssim, amb molta incertesa, perquè bueno, estaríem dins el famós cono, no? El cono de per on passa l'huracà, i bueno, veient també aquesta batalla política i de mitjans i de com arribarà i de quin, bueno, a veure com, seguint també totes les recomanacions, nosaltres a la zona
són?
Estem.
Què us diuen que heu de tenir, què heu de fer per quan s'acosti
doncs,
aquest?
Sí, porten diversos dies dient-nos doncs, que bueno, ens anem aprovisionant de menjar, d'aigua, sobretot, comptant doncs, que ens quedarem sense bueno, electricitat durant alguns dies, que els cotxes amb dipòsits plens, per si hem doncs, d'evacuar doncs, en algun moment cap a algun dels refugis, i sobretot això, habilitar doncs, la casa doncs, perquè no entri, o tapar les finestres, per al tema de l'entrada d'aigua. Per sort, nosaltres estem en zona doncs, que per l'aigua en principi no hem de patir, però sí pel vent, perquè com bé deies, les previsions són bastant fortes.
Aquí al carrer, per exemple, ara hi ha gent al carrer o estan deserts? Tothom s'ha de quedar dintre casa, es pot anar a treballar? Quina situació teniu?
Sí, fins ara ha sigut relativament normal. Sí que els col·legis doncs, ja els van anul·lar des del dilluns, i la gent relativament normalitat fins ara, perquè fins ara doncs, el temps ha sigut doncs, correcte, i tot plegat, però sí que doncs, bueno, la gent està nerviosa. És una zona doncs, que no està acostumada als huracans i en els últims 2-3 anys doncs, malauradament hem patit doncs, bueno, huracans i tempestes tropicals, i com bé posaves al principi el vídeo d'aquest meteoròleg bueno, plorant doncs, bueno, pel fet també de l'impacte doncs, del canvi climàtic i tot, i de que, bueno, que això va malauradament en augment.
Sí, i declaracions també molt greus. Avui he llegit que l'alcaldessa de Tampa advertia als ciutadans si us quedeu, morireu. Directament.
Exacte.
Ho deia així. Joe Biden l'hem sentit també dient que era una qüestió de vida o mort.
Sí, sobretot a la zona més costera, per al fet de les pujades de l'aigua. Com bé deies al principi, doncs, fa 2 setmanes vam tenir l'Helen. A nosaltres, doncs, per sort, doncs, no ens va afectar més que un dia amb molt de vent, i amb algú de pluja, però les zones costeres doncs, sí que van haver-hi bastantes inundacions i gent doncs, que han perdut les cases i tot. I per això doncs, molta gent doncs, ja ha evacuat, no? I totes aquestes zones A i B, que són les més pròximes a la costa, doncs, ja fan hores doncs, que els han evacuat i, malauradament, les carreteres estan, sobretot cap al nord, estan bastant carregades, col·lapsades. I, bueno, en el nostre cas, doncs, seguint les instruccions, però molt atents de que si va pitjor, doncs, bueno, ens plantegem moure cap al sud, que a priori, doncs, cap a la zona de Miami, doncs, en principi no hauria d'haver-hi tant de problema.
Una de les coses que em cridava l'atenció l'altre dia, veient les imatges de l'Helen, l'altre huracà, que deien que és el més devastador des del Katrina, era de nou construccions al voltant de... a prop de la costa, que semblaven molt fràgils, construïdes com... donava la sensació, eren imatges aèries com de fusta o molt fràgils, que el vent se les podien portar fàcilment. No sé si realment són així, si estan prou ben preparades o com ho veus tu?
A veure, sí que no són exactament les mateixes del que estem acostumats a Catalunya, però sobretot les teulades no són les típiques amb totxana o amb teulada, diguéssim, però sí que són normalment, almenys a la zona on estem, és cases a prova d'huracans, no? El tema és fins a quin nivell, no? Perquè ara, bueno, ara teòricament està a nivell 4, fa unes hores estava a nivell 5 i ja es parlava de que, bueno, havien d'obrir un nou nivell, no? Per la virulència dels vents. També el tipus de cases de la costa és, bueno, no són totes com les que vam veure en imatges per l'Helen, però sí que hi ha cases doncs, que bueno, són bastant fràgils, perquè són, bueno, les típiques en entorns tropicals de fusta, doncs, a prop de la costa, doncs, que bueno, són molt idíl·liques, però clar, en moments com aquests doncs, no són tan idíl·lics.
Per acabar, ens deies que us havien recomanat que tinguéssiu una sèrie de productes bàsics a casa. No sé si al supermercat hi heu trobat molta gent quan hi heu anat.
Sí, a veure, també ja porten dies anunciant doncs, que s'estava formant un huracà, evidentment no se sabia doncs, de quin nivell. Nosaltres ja ens vam aprovisionar i sempre tens coses doncs, per si de cas, no? Però sí que en els últims 2-3 dies anar a buscar gasolina doncs, ha costat una mica, trobar alguns bidons de gas, diguéssim, per si ja s'ha de cuinar amb algun fogonet o amb la barracoa, doncs, en el cas de que se'n vagi l'electricitat, ha sigut relativament complicat, però, bueno, ja, el bo és que ja porten temps anunciant-ho i, bueno, nosaltres, en el nostre cas, doncs, ja ens havíem treballat, bueno, ho havíem gestionat una mica en previsió.
Aquí on ets tu? Comenceu a notar que fa més vent, que arriba el temporal o encara no?
No. Vam, tenim algun... Clar, al fi i al cap és que estem en èpoques d'huracans, no? I comença el juliol aproximadament fins novembre i, bueno, pots tenir pluges alguna tarda, però realment no... Calma, és la típica calma abans de la tempesta, doncs és la situació en la que ens trobem, no? És sobretot el nerviosisme, la incertesa de tothom, doncs que a l'espera de veure si evoluciona cap a millor.
I us han dit si això passarà ràpid o heu d'estar confinats molts dies?
No, a veure, ens diuen que, evidentment, a les hores abans no ens, ja ens posem a casa i que ens diguem, doncs, que tinguem una habitació, diguéssim, de refugi, diguéssim, però les hores abans, sobretot. Però també et deia la incertesa, perquè inicialment havia d'arribar el dimecres al migdia, ara ja diuen la nit del dimecres a dijous, vull dir, ni els mateixos meteoròlegs saben ben bé el moment d'arribada, no? Perquè a vegades s'accelera, a vegades es ralenteix, però bueno, ara es contemplem doncs, la nit de dimecres.
Deies que a Miami segurament estan una mica més tranquils. Això li podem preguntar ara a la Laia Huguet, que també ens està escoltant. Laia, és veritat que esteu una mica més tranquils que la situació del Jordi a Tampa?
Sí, bueno, estem bastant més tranquils perquè, com deia el Jordi, el cono no ve per Miami, però igualment la gent està bastant nerviosa. A Miami ha vingut molta gent de Nova York i de Califòrnia en aquests últims 2-3 anys que no estaven acostumats als huracans i hi ha molta gent nerviosa aquí a la feina. Tothom se'n va d'hora, va a comprar aigua i als supermercats no hi ha aigua i la gent va a fer gasolina, però estem dintre de tot estem bastant més tranquils que la gent que està a Tampa o Orlando i als llocs on passarà el cono.
Aquí vosaltres seguiu amb la vida més o menys normal, anant a la feina, o també us han dit que millor que us quedeu a casa?
Bueno, ara que ens acaben de dir que millor ens quedem a casa de dimecres a divendres, les escoles ja han tancat també perquè vindran vents forts dimecres i dijous i bastanta pluja també, i aquí a Miami s'inunda tot bastant ràpid, així que millor, ens han dit que millor ens quedem a casa i que intentem no sortir.
Tu ets filla de catalans, però que has viscut tota la vida als Estats Units, oi?
Sí, ja porto tota la vida a Miami i he viscut bastants huracans, però es veu que aquest està bastant fort i que hi haurà vents molt més forts del que la gent ha viscut.
T'acabes acostumant a aquestes situacions o què?
Sí, t'acabes acostumant, especialment quan estàs al col·le i et diuen que no tens classe quan ve un huracan, però sí, la gent fa el mateix, va al supermercat, posa gasolina i més o menys estàs esperant a veure com ve l'huracan i quan, perquè ahir deien que venia dimecres i ara pot ser que vingui dijous, i així la gent està esperant i veient què s'ha de fer.
Clar, jo, per exemple, que sóc de Berga, doncs un huracà no l'esperaria mai, en canvi estem més o menys preparats perquè a l'estiu hi pugui haver algun incendi que es compliqui, després les masies doncs es poden haver de confinar o de desallotjar. No sé, en el teu cas, Jordi, que portes només 3 anys, si tu ja també ho tens interioritzat, tot això dels huracans als Estats Units.
A veure, malauradament encara no. El que sí que ens està recordant una mica a nivell familiar és el confinament durant el Covid. El fet d'haver d'anar al supermercat i veure que la gent ha arrasat amb l'aigua, amb les coses bàsiques, doncs sí que et recorda aquests moments d'haver-te de quedar a casa forçat i que no pots sortir a casa, doncs, bueno, d'aquest punt d'agobiament, no? D'estar nerviós i que no pots fer res, que simplement és esperar i que no passi res.
Molt bé, doncs tant de bo que no sigui tan greu com sembla a hores d'ara i que sobretot els dos estigueu bé, tranquils i a un lloc segur. Moltíssimes gràcies tant al Jordi com a la Laia des de Miami i des de Tampa en aquestes hores prèvies a l'arribada de l'huracà Milton. Una abraçada a tots dos.
Gràcies,
bona nit. Gràcies.
Catalunya Nit.
Les 10 i 37 minuts. Avui ha tocat als usuaris de Rodalies de l'R3. Ha estat un bon ensurt per una setantena de passatgers que han hagut de sortir pel seu propi peu d'un comboi quan s'ha incendiat la catenària. Ha passat a primera hora del matí a prop de l'estació de Torelló i la circulació de trens ha estat 12 hores interrompuda. Adif atribueix l'incendi al mal estat d'una peça, però Renfe diu que és massa aviat per saber-ne els motius. Torelló, Nati Adell.
Adif assegura que no ha estat un problema de la infraestructura que s'havia revisat feia un mes, sinó del pantògraf, la peça del tren que connecta amb la catenària que estava malmesa. Tal com explica Gemma Aliaga, sotsdirectora de xarxa.
L'origen és una derivació del aislador del pantògrafo que s'encontrava en mal estado, de la unitat del propi tren, que és el que ha provocat l'incendi.
En canvi, Anna Vinyals, portaveu de Renfe, ha dit a Catalunya Informació que és massa aviat per arribar a conclusions i cal una revisió exhaustiva per saber què ha passat.
Hem de veure, quan tinguem el tren al taller, mirar què és exactament el que ha passat, acabar de mirar-ho també amb els tècnics d'Adif.
Un ensurt que ha deixat imatges impactants de guspires i flames a l'interior del comboi i viatgers baixant del tren com podien fugint camps a través. Hi ha hagut algun atac d'angoixa i un parell de viatgers han hagut de ser atesos al CAP per talls, perquè alguns han intentat fugir trencant vidres. Els usuaris ho han viscut així.
Clar, ens han dit que sortíssim i a darrere hi havia foc. Entres en pànic, tothom comença a córrer i tu què fas? Corre!
Jo he estat el primer en clicar de la palanca d'emergència amb un altre jove que hi havia al meu costat. He començat a tenir estrès, no sabia què fer. M'he ficat supernerviós.
En sortir del primer vagó, que ja estava totalment ple de fum, jo he sigut l'últim a sortir.
És el mateix que va passar amb l'incendi de la catenària de Manlleu la primavera de l'any passat, amb la gent sortint cames, ajudeu-me.
Mm. Denuncien tres casos d'assetjament sexual i laboral al centre del Servei d'Emergències 112 de la Zona Franca de Barcelona. Segons la Comissió d'Igualtat i el Comitè d'Empresa, hi ha implicats diversos superiors i fins a 13 víctimes. Les treballadores asseguren que estan desprotegides perquè l'empresa subcontractada se'n renta les mans i reclamen al Departament d'Interior que assumeixi responsabilitats. Ana Alfonso.
Un dels casos que inclou assetjament sexual i laboral està judicialitzat. El segon és d'assetjament laboral, amb crits, insults i vexacions a diverses treballadores, i tot i que l'empresa va admetre l'abús de poder, va ser una de les víctimes qui va haver de canviar de torn. I en el tercer cas, d'assetjament sexual, el superior hauria proposat a les víctimes mantenir relacions i fer-los fotos despullades. El 112 depèn de l'empresa pública Cat112, que penja d'Interior, i el personal és subcontractat. En parla Núria Fabregat, que és delegada sindical i de la Comissió d'Igualtat.
Nosaltres al final acabem sent treballadors de ningú. Tenim una empresa que ve, passa per aquí, 4 anys, s'emporta els beneficis i tanca la porta quan se'n va. Però el servei no li importa i els treballadors menys encara. I darrere hi ha la responsabilitat de la Generalitat i de l'empresa pública i del Departament d'Interior.
La directora del Cat112, Irene Fornós, reconeix que aquesta situació fa més difícil actuar contra l'assetjament.
Que sempre que n'hem tingut coneixement, ja sigui per part dels representants dels treballadors com del propi comitè d'igualtat, sempre ha mirat d'actuar, tot i que en algun moment el fet de que els treballadors siguin d'una empresa externa no sempre hem tingut les eines més directes per poder-ho fer, però sempre hem intentat actuar i hem fet l'acompanyament.
Els treballadors del centre del 112 Zona Franca estan en vaga des del gener per la precarietat laboral, les condicions de treball i també pels casos d'assetjament.
I la Diputació de Barcelona posa en marxa un pla de salut mental dirigit sobretot als joves. Entre altres mesures, posaran psicòlegs en 7 municipis de la demarcació de Barcelona per detectar i acompanyar els adolescents en el seu malestar emocional i evitar que derivi en un trastorn mental greu.
Sí, l'objectiu d'aquest pla és fer més accessible pels joves i adolescents l'acompanyament psicològic. El servei Consulta'm, que ja funciona a la ciutat de Barcelona, demostra que el 90% dels joves que tenen no acaben necessitant una derivació a un centre de salut mental infantil i juvenil de la Generalitat, perquè aquest acompanyament psicològic ja fa de filtre i resol el problema. Ho explica Gemma Tarafa, que és diputada en Salut Pública.
Un poliesportiu, a un centre de joves o aquell espai que es consideri en aquell municipi que és de proximitat per un jove, on ells hi podran anar sense cita prèvia, sense el pare, sense autorització, diguéssim, paterna en primera instància i sense fer llista d'espera. Ens ajuda que un jove que té una angoixa o una ansietat que no es troba bé i no sap ben bé per què, pugui accedir a aquest consulta amb un professional que està connectat a la xarxa de salut mental del Sistema Nacional de Salut.
El pla tindrà 7 milions i mig d'euros de pressupost anual i es desplegarà a Mataró, Terrassa, Manresa, Igualada, Vilafranca del Penedès i el Prat de Llobregat.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Denunciem el maltractament institucional constant a què es veuen sotmeses les nostres filles, fills, germanes i germans, i nosaltres mateixos com a cuidadores.
El Sindicat de Mares en la Diversitat Funcional ha denunciat públicament la manca de compromís de l'administració en l'atenció i el suport a les persones amb discapacitat. Ho ha fet en un acte davant del Departament de Drets Socials. Marta Cristià.
Sí, aquest col·lectiu, que plega mares i germanes de persones amb discapacitat i dependents, s'ha adreçat als departaments d'Educació, de Sanitat i de Drets Socials per exigir que apliquin correctament les lleis i atenguin les seves necessitats bàsiques, com explica Patricia Jiménez, membre del sindicat i mare d'un nen autista.
Per començar, que s'apliqui el decret d'educació inclusiva, que no s'aplica, que puguin entrar els nostres terapeutes a les escoles. Després, a Drets Socials, sorprenentment a Catalunya tenim un percentatge de graus de dependència inferior al de la resta de l'Estat. Tenim una cartera de serveis que no està en absolut pensada pels nostres fills i filles. Després, al Departament de Salut no hi ha en absolut mesures específiques per compensar la salut que deixem perdre les cuidadores pel fet de cuidar 24 hores al dia, 7 dies a la setmana.
I just ara que fa un mes de l'inici del curs escolar, entre les necessitats no ateses destaquen, entre moltes altres, la no escolarització per la manca de transport, com expliquen Mireia Ordóñez i María José Tavira, mares també de fills dependents.
Pues ahora mismo Lola se encuentra en casa.
porque tiene colegio en Barcelona, ¿vale? Está becada en Barcelona, però lo único que me becava a Badalona era el transporte.
Actualment disposem de taxi adaptat, no obstant, el mes de desembre finalitza aquest suport i bé, doncs el meu fill doncs, no pot anar en transport públic perquè si succeeix una crisi no puc garantir la seguretat d'ell ni tampoc de les altres persones.
Des del Sindicat de Mares recorden, a més, la vulnerabilitat econòmica i laboral a la que estan exposades.
En alguns casos sí que estan treballant, però han tingut que fer reducció de jornada, cosa que afecta negativament de cara a un futur. I en altres casos doncs, hem tingut que deixar de treballar.
L'ajuda monetària que tengo de Lola por su discapacidad son 80 euros al mes, que con eso, pues ni para las toallitas. Y yo, como su tutora, te dan 452 euros. No llegamos.
Davant d'aquesta protesta, el Departament de Drets Socials s'ha compromès a convocar-les per una reunió.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
La primera competició femenina de la història de la Copa Amèrica es disputa a Barcelona. Del 5 al 13 d'octubre vine a viure la Puig Women's America's Cup. Segueix les regates en directe des de les platges o a les pantalles gegants del Moll de la Fusta i a les Fan Zones. L'accés és gratuït. Vine a peu o en transport públic. Consulta la millor ruta a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
Ara toca jazz. Ara toca Festival de Jazz de Barcelona. Israel Fernández, Miguel Poveda, Paz Metheny, Ludovico Einaudi, Rita Pallés, Silvia Pérez Cruz, Andrea Motis, Paquito de Rivera, Gerai Cortés i molts més al Festival de Jazz de Barcelona. Entrades a jazz.barcelona. Ara toca jazz.
Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Arriben marques molt esperades com Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Per fi ho podem dir. Obrim la nova part el 10 d'octubre. Descobreix un nou Gran Jonquera. Ara, més gran que mai.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Aquest dijous, l'equip del matí de Catalunya Ràdio es desplaça fins a la frontera, a la Jonquera.
Analitzarem el desenvolupament econòmic d'aquesta zona clau a Catalunya.
Hi ha qui pensa i és legítim.
Sense perdre de vista el debat de política general. Visitarem el Museu Dalí, ara que celebra 50 anys. I tindrem moltes més sorpreses.
Aquest dijous, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Passen dos minuts de 3:15 i anem cap a la Xina, perquè la Unió Europea portarà a l'Organització Mundial del Comerç els aranzels que la Xina ha imposat a la importació de conyac. Són les represàlies de Pequín a les tarifes addicionals que Brussel·les ha introduït als cotxes elèctrics xinesos i podrien no ser les úniques. Ens ho explica des de Pequín, Francesc Canals.
Resposta de Pequín als aranzels als cotxes elèctrics xinesos aprovats pels 27 a finals de setembre. Divendres, Pequín començarà a recaptar una tarifa antidúmping sobre el brandi europeu, una mesura que sobretot perjudica el conyac francès. París és precisament qui ha capitanejat la iniciativa de gravar els elèctrics fabricats a la Xina, pel que des d'Europa es considera competència deslleial. Haurien d'entrar en vigor el 31 d'octubre, tot i que les dues parts mantenen oberta la negociació. Segons informa en exclusiva l'agència Reuters, la UE ha rebutjat l'oferta xinesa d'un preu mínim de 30.000 euros per als elèctrics fabricats a la República Popular. Brussel·les ja ha dit que portarà a l'Organització Mundial del Comerç les tarifes sobre el brandi i que, segons el comunicat, avaluarà totes les possibilitats per oferir un suport apropiat als productors afectats. A més de les taxes al licor europeu, Pequín assegura que està estudiant imposar-ne també els vehicles de gran cilindrada importats d'Europa. En aquest cas, el país més tocat seria Alemanya. Pel que fa a eventuals tarifes al porc, que afecten més Catalunya, el comunicat del Ministeri de Comerç xinès diu que la investigació continua en curs.
Thank you. I Víctor Orbán es distancia més dels seus socis europeus a mitja presidència rotatòria de la Unió Europea. El primer ministre hongarès manté la fredor amb Ucraïna, a qui no veu capaç de guanyar la guerra, i també mostra, sense embuts, les preferències per Donald Trump en les eleccions nord-americanes. Brussel·les, Jordi Baró.
Show d'Orbán avui a l'Eurocambra a Estrasburg, fent el paper habitual de veu crítica i desafiant amb la Unió Europea. El líder hongarès intervé demà davant el ple amb motiu de la presidència rotatòria europea i en la vigília ha contestat durant gairebé dues hores les preguntes de la premsa. Orbán vol un canvi d'estratègia de la Unió Europea amb Ucraïna, prioritzant el diàleg i l'alto al foc, i creu que Kiev no pot imposar-se a Rússia sobre el terreny.
Tenim una opinió diferent de la resta a la Unió Europea. Gestionar un alto al foc el més aviat possible, perquè estem convençuts que no podeu guanyar la guerra al camp de batalla. Simplement no podeu.
Orbán avisa que si el 5 de novembre Trump guanya, actuarà immediatament a Ucraïna i la Unió Europea s'haurà de posicionar ràpid, un escenari que el líder hongarès assegura que celebrarà.
Sabem el que farem. Obrirem unes quantes ampolles de xampany si torna Trump.
En clau espanyola, Orbán s'ha desmarcat del préstec d'un banc hongarès de més de 9 milions d'euros a Vox, però també ha criticat que el partit no pogués accedir a aquests diners a Espanya per finançar les seves campanyes electorals.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
I ja hem entrat en plena temporada dels Premis Nobel i avui l'Acadèmia Sueca de Ciències ha reconegut l'investigador dels Estats Units, John Hopkins, i el Geoffrey Hinton, que és britànico-canadenc, amb el Premi Nobel de Física pel seu paper clau en la intel·ligència artificial. El Comitè dels Nobel ha premiat els seus descobriments i invents sobre aprenentatge automàtic i xarxes neuronals artificials. Maria Costa.
Hopfield, de la Universitat de Princeton, va crear una memòria associativa que pot guardar i reconstruir imatges i altres patrons de dades. I Hinton, de la Universitat de Toronto, va investigar un mètode que pot trobar propietats a les dades i identificar elements concrets en imatges, una eina molt important per l'aprenentatge automàtic. El 2017, quan Hinton va rebre el Premi Fronteres del Coneixement en Tecnologies de la Comunicació, explicava així com fer que un ordinador aprengui.
La màquina que millor pren de totes les que coneixem és el cervell humà i aprèn quan canvia la força de les connexions entre milers de milions de neurones. Així que per fer que un ordinador aprengui és que simuli que és un grup de neurones i que intenti trobar la manera de canviar la força de connexió entre aquestes neurones perquè aprengui com ho fa el cervell.
De fet, Manel, va ser el mateix Hinton, considerat un dels pares de la intel·ligència artificial, que va signar, juntament amb més de 350 personalitats, un manifest d'alerta dels perills i riscos d'aquesta tecnologia. El Premi Nobel de Física està dotat amb 1 milió d'euros i es lliurarà el desembre en una cerimònia que es farà a la capital sueca, Estocolm.
Catalunya Nit.
Sis minuts i mig per arribar a les 11 de la nit. Parlem ara del Festival de Sitges, que ha viscut un moment molt emotiu amb el premi honorífic que se li ha entregat aquesta nit a la periodista de TV3, Fina Brunet. L'organització li ha atorgat la Maria Honorífica per haver estat la presentadora oficial del festival durant molts anys i el públic s'ha posat dret per reconèixer-li. Enviat especial a Sitges, Marc Garriga, bona nit.
Bona nit.
Té ja aquest premi, Marc.
Doncs absolutament emocionada, perquè realment la resposta del públic dins la sala, però també de tots els treballadors del festival a les escales d'accés, ha estat molt emotiu, igual com el vídeo d'homenatge que s'ha projectat a l'auditori. A la Fina Brunet la coneixem per presentar a les notícies o també pel Xec en Blanc, un dels primers magazins de Catalunya Ràdio, però és que era la persona que introduïa els convidats abans de cada projecció durant diverses edicions del festival, primer amb l'Àlex Gorina a la direcció, després amb Roc Villas i finalment amb Àngel Sala, amb qui se fos en una abraçada molt intensa. Ell ha dit que això que li estava passant era molt fort i ho ha agraït així.
De fet, aquí vaig aprendre moltes coses. Jo del món del cinema no hi en tenia gaire, però aquí vaig aprendre molt i sobretot de les persones i de la gent que hi ha al voltant d'aquesta història. Una història que realment està fent un pes important en tot Espanya i a l'estranger també. Amb la qual cosa, moltes felicitats amb ells i a tots vosaltres per omplir això. Gràcies per ser aquí. Gràcies.
I també ha afegit que aquest premi és una bafarada de moral enorme després del tumor cerebral que se li va detectar i que li va afectar la parla i la memòria, del qual encara s'està recuperant. A banda d'això, hem pogut veure diverses pel·lícules de la secció oficial que sonen ja pel palmarès, com la colpidora A Different Man, que podria reportar-li el premi a millor actor a Sebastian Stan, igual com va passar a Berlín, o la contundent Canina, on Amy Adams explica de forma brutal tot allò que perden les dones amb la maternitat.
Doncs moltes gràcies, Marc. Veurem què és el que passa en aquesta recta final del Festival de Sitges. Fem una pausa d'un minut i tornem de seguida.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Gaudeix de la música simfònica a l'Auditori per menys de 30 euros per concert.
Amb les noves tarifes 3 i 10 tindràs tot un any per venir als 3 o 10 concerts que vulguis de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. El teu ritme.
Més informació a auditori.cat.
Aquest any, 101! L'1 de desembre vinent, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 101. La llegenda continua creixent. Corre, inscriu-t'hi a jeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Hyundai, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta i Torrons Vicenç.
Heu trucat al CNADE, al Centre Nacional de Deducció, per saber quin és el programa que opeta des de fa 38 temporades, marqueu 3.0.
La nit dels ignorants 3.0, perquè el que és bo dura. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada i amb Xavier Solà.
Escolta, és la segona vegada que truco.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Doncs hem anat enllaçant paraules fins a arribar a aquesta hora, que és l'hora en què donem la benvinguda a l'Olga Clapés. Bona nit.
Bona nit, Manel.
Quina paraula ens portes avui?
Doncs mira, hem tingut un cap de setmana amb uns protagonistes indiscutibles, els castells.
Ah, sí, i els castellers, i tant, sí, tot. Sí.
I si una diada castellera es caracteritza pel fet de ser molt intensa, pel que fa a la terminologia és un món molt complex. Jo m'he hagut d'informar bé a l'hora de fer-ho.
Si no ets un expert, és molt fàcil perdre't, sí.
Sí. Mira, tenim les parts del castell, pinya, folre, manilles, tronc, pom de dalt, puntals, els components de la pinya, l'agulla, baix, crossa, home o dona de darrere, dau, lateral, primera, segones i terceres, mans i vents, i els pisos, l'enxaneta, el vendrell, en diuen aleta, l'aixecador, que també es pot dir acotxador, més propi de Tarragona, o cassola o cassoleta, més del Penedès. Els dosos, el setè, el sisè, el quint, el quart, i els tipus de castells que aquí hi ha. El pilar, espadat, dos o torre, 3, 4, 5, 7, 9, o 3, 4, 5 amb agulla.
Ja m'ha cridat l'atenció el quint i no el cinquè.
Sí, quint, sí. Quint, totalment. I els castells es carreguen o es coronen i es descarreguen, però no diem que un castell es cau, diem que cau o que fa llenya. Diem que està descarregat si s'ha completat, però desmuntat si s'ha desfet abans de carregar-lo. Si sentiu cridar "dona'm pit", no és cap al·legat a favor de lactància materna, sinó que és la manera de demanar que el casteller de davant pressioni endavant amb el pit i faci força perquè el castell sigui encara més consistent. I pel nostre dia a dia, doncs, és millor no fer castells en l'aire, és a dir, tenir projectes sense fonaments. Val més fer pinya i un cop pres una decisió, doncs, pit i amunt, tu.
Doncs pit i amunt nosaltres i la música.
El vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent.
El titular ja el tenim, però ens ho explicarà millor la Gemma Puig. Bona nit.
Bona nit, Manel.
Avui queda clar,
avui era fàcil, sí. És aquesta cançó de Raimon que es diu El vent. Doncs sí, demà tindrem ventada, sobretot. És els efectes de l'ex-huracà Kir, que ja arriba en forma de borrasca normal, però sí que ens portarà, doncs, vent. Un vent que s'anirà incrementat, sobretot a partir del migdia i la tarda. Bufarà amb intensitat a les cotes altes i mitjanes del Pirineu i també a la costa. A la tarda també a tota la façana litoral, amb mala mar i, per tant, precaució. Avisos tant de vent com també de mala mar. I de pluja en portarà poqueta, també deixarà alguna precipitació, però sobretot cap al terç oest. Però demà, sobretot, les ventades, que seran fortes, i també la mala mar a tota la costa.
Molt bé, doncs precaució, per si de cas, amb aquestes ventades, i tornem a parlar demà. Que tinguis bona nit.
Bona nit.
Moltíssimes gràcies.